Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
La segona tanda del procés per escollir el substitut de Josep Escartín com a síndic municipal de Greuges posa sobre la taula quatre candidats que ha conegut Ràdio Sabadell en exclusiva. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Es tracta de la sociòloga i consultora Eva Avellán, el periodista Víctor Colomer, l'exmembre de Falcons, Xavi Manyà, i la professora Maite Soler. Presentaran les seves candidatures en una junta de portaveus i es debatran en el ple municipal del mes d'abril.
El director de qualitat de l'edificació i rehabilitació de l'habitatge de la Generalitat, Jordi Sanuy, creu que no hi ha raons per substituir els 160 habitatges dels Marinals que reclamen els veïns.
Tot i que des del barri s'apunta que els immobles pateixen problemes estructurals, amb dos informes tècnics que els avalen, Sanuy assenyala que estan millor que altres blocs privats de la mateixa època.
El programa de detecció precoç del càncer de còlon permet diagnosticar 233 casos al Taulí en dos anys.
La doctora Marisa Barré, responsable de l'oficina de cribatge, creu que és una bona xifra, però amb matisos.
Són dades esperables, tenint en compte la incidència del càncer colorectal al nostre territori, a tot Catalunya. Per tant, estem dintre del que esperàvem detectar, tot i que sí que s'ha de dir que la participació hauria de ser superior per poder identificar més lesions que segurament estan presents.
En esports, el Cornellà podria arribar amb un 11 debilitat a l'enfrontament d'aquest divendres contra el Centre d'Esports Sabadell.
El rival dels arlequinats té el dubte de jugadors titulars com el sabadellenc Pere Martínez o el davanter cedit pel Barça B, Rafa Mujica.
Són les principals notícies d'aquest dimecres 28 de març que repassarem en la pròxima mitja hora amb l'ajuda del Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 21 graus a Sabadell, temperatures totalment primaverals, dia calorós. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Seguirà igual la tendència? Li preguntem al Sergi Gallego. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Predominarà el cel serè o poc ennuvolat, en general amb alguns núvols alts. Malgrat tot, hi haurà alguns intervals de núvols al quadrant nord-est i al Pirineu que deixaran el cel localment mig ennuvolat. Al vespre s'espera algun ruixat feble i aïllat a punts de la Garrotxa, el Ripollès i a l'Alt Empordà. La temperatura puja notablement arreu, és suau i agradable i arriba a valors d'entre 20 i 25 graus i fins a 28 graus a punts de les Terres de l'Ebre. Pel que fa demà, durant la matinada arribarà una pertorbació que portarà precipitació al Pirineu i al Prepirineu al matí, mentre que la resta augmentarà la nuvolositat. A més, a la tarda creixeran algunes nuvolades que podran portar algun ruixat feble, preferentment a zones de muntanya. La temperatura tendirà a ser més baixa a causa dels núvols i s'assolirà valors màxims que voltaran entre 16 i 21 graus. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, aquesta hora situació més tranquil·la del que és habitual. Sí que trobem un parell de punts problemàtics. Trobem congestió, per exemple, a la C58 a Terrassa per anar cap a Manresa i retencions a la B30 a Barberà i a Cerdanyola per enllaçar amb l'autopista del Vallès en els dos sentits. Si mirem a Barcelona, trànsit molt dens a aquesta hora a la ronda litoral entre Montjuïc i el Fòrum en els dos sentits i a la ronda de dalt entre Diagonal i Sant Gervasi també en els dos sentits.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Entrem en matèria quan passen 4 minuts de les 7. La plaça de síndic municipal de Greuges continua vacant, però podria ser-ho per poc temps. El procediment per triar un candidat està en marxa i és previst que culmini el 26 d'abril, amb l'elecció al ple d'una de les 4 persones que opten al càrrec. Són dues dones i dos homes amb perfils professionals molt diferents. L'escriptora i professora del Sant Nicolau, Maite Soler, la sociòloga i consultora, Eva Avellán, el periodista, Víctor Colomer, i l'exmembre de la Junta del Club Falcons, Xavi Manyà.
Maite Soler és conscient que representar la sindicatura no és una feina fàcil ni còmoda, però diu que això no li treu les ganes. De fet, tot el contrari. És l'única dels 4 candidats que hi ha sobre la taula que ja va participar en el procés fallit engegat l'hivern passat, en el qual va quedar finalista amb l'historiador i col·laborador d'aquesta casa, Jordi Serrano. Soler és conscient que tot passa per aconseguir l'aval dels polítics, però avisa de la seva total independència.
Soc una persona que en tota la vida no m'he deixat governar. O sigui, no he tingut mai cap tendència política. Mai. He estat sempre al costat d'aquell que m'ha semblat que necessitava, però ni tant me fa la gent, que sigui de dretes, esquerres, gent catòlica, apostòlica, romànica, tant me fa el seu credo, la seva religió, el seu color de pell. Això a mi penso que em dona un avantatge. No combrego amb ningú.
La segona dona que opta a ser síndica és la sociòloga Eva Avellán, que ha lloat la tasca exercida per Josep Escartín, que va deixar el càrrec fa un mes. Tot i això, s'ha compromès a fer créixer la institució si es converteix en defensora del poble per tal de garantir la cohesió de la ciutat.
Si ens emmirallem les ciutats properes que tenim, penso en Terrassa, Barcelona, etcètera, les sindicatures són unes estructures realment molt fortes que garanteixen el bon govern i garanteixen la transparència i alhora donen molta maduresa democràtica a les ciutats, no?
El periodista Víctor Colomer va decidir presentar-se a síndic última hora. Va registrar la instància el mateix divendres, dia que expirava el termini per entrar a les candidatures. Amb tot, creu que pot exercir bé les funcions de síndic. I és que assegura que compta amb algunes de les qualitats que el seu parer hauria de reunir aquesta figura.
Primer, coneixement de la ciutat. I tot és un dent. Tu, Víctor, això ho tens sobradament. De fet, és veritat, porto 35 anys amb la meva moto, amunt i avall, per tots els barris de Sabadell, fent entrevistes. Després em deien un mínim d'empatia, de poder compadir-te si passen una pena, de poder simpatitzar amb aquella persona, això crec que ho puc aportar. Em deien esprit crític, jo això als polítics no sé si els agrada gaire que el síndic de Greuges tingui esprit crític, jo sí, a vegades els tinc massa i tot.
El candidat que tanca la llista és Xavi Manyà, exmembre de la Junta de Falcons. Ha assenyalat que espera ser el candidat de consens que pugui acabar ocupant la sindicatura de Greuges de Sabadell i ha promès col·laboració amb l'Ajuntament per solucionar els problemes dels ciutadans.
Això és evident. El que passa que entre tots hem de contribuir a minimitzar aquesta problemàtica. Com es aconsegueix això? Pues, evidentment, sol·licitant i demanant a l'administració que faci un treball acurat, que compleixi terminis. I, evidentment, com podem treballar amb la gent de la ciutadania? Doncs apropant la institució als barris, que el coneguin, que no tinguin por.
Ells són els quatre candidats, però quin és el calendari previst a partir d'ara perquè culmini aquest procés?
Divendres passat es va tancar el termini per presentar candidatures i un cop passada la Setmana Santa, els quatre candidats participaran en una junta de portaveus per donar a conèixer els seus projectes. D'allà haurà de sortir un candidat o candidata que haurà de ser ratificat pel ple municipal que tindrà lloc el dia 26 d'abril. Haurà d'aconseguir un mínim de 18 vots a favor en primera ronda o 17 en cas de ser necessària una segona.
El director de Qualitat de l'Edificació i Rehabilitació de l'Habitatge de la Generalitat, Jordi Sanuy, diu que no creu que hi hagi elements novedosos que permetin plantejar noves actuacions als 160 habitatges que els veïns dels Marinals reclamen que siguin remodelats ara mateix.
Tot i comprometre's a reunir-se d'aquí a dos mesos altra vegada a tres bandes amb Ajuntament i veïns, Sanuy considera que problemes com la carbonatació són comuns en qualsevol edifici dels anys 50 i que aquests blocs estan millor que altres de la mateixa època.
Anys d'antiguitat, doncs difícilment n'hi ha. És més, jo m'atreveixo a afirmar que hi ha edificis de la mateixa antiguitat que estan en molt pitjor estat. Per exemple, el parc privat de qualsevol barri de Sabadell, edificis dels anys 50-60, segur que estan en pitjor estat que aquests 14 edificis objecte de discussió. I segurament n'hi haurà que estan millor, eh? Vull dir, però m'atreveixo a afirmar que estan molt per sobre de la mitjana en quant a estat de conservació correcte.
Sanuy destaca que en els 14 blocs en discussió ja es va actuar a les deficiències detectades en el seu moment, invertint entre el 1994 i el 97 més de 2,5 milions d'euros en rehabilitar-los. També diu que els representants dels veïns no coneixien els estudis previs que s'havien fet als 90 sobre els blocs dels Marinals. Els veïns van aportar dos informes tècnics d'alguns dels 14 blocs en discussió. Un d'ells certificava que hi havia aluminosi a l'estructura.
Canviem de tema, s'amplia la dotació pressupostària per les beques de llibres de text i material escolar. Enguany, l'Ajuntament hi destinarà un 10% més que l'any anterior, amb una partida total de 440.000 euros, per tal d'arribar a les 8.000 famílies beneficiades. Mireia Prat, bona tarda.
Bona tarda, Karen. L'any passat es van poder atorgar 7.350 beques en total, d'acord amb la dotació pressupostària que es va establir. Aquest any s'ha decidit ampliar aquest import seguint la política del govern municipal de millorar l'atenció a les persones. Tot i així, el regidor d'Educació, Joan Berlanga, matisa que les ajudes no les rebran directament les famílies.
Les famílies a títol individual poden fer la sol·licitud, la qual requereix uns requisits de renda, que l'any passat doncs, va arribar a més de 7.000 famílies, i aquests diners, un cop aprovats, passen al centre. I és el centre qui l'administra a partir de les necessitats del nen en concret, doncs si són per material infantil, si és per la compra d'una part dels llibres, i això ja és gestionar la mateixa direcció del centre conjuntament amb les famílies. Per tant, són uns diners que no van a les famílies, sinó que van al centre.
La sol·licitud de l'ajut sí que l'ha de fer la pròpia família en un termini entre el 16 d'abril i l'11 de maig.
En salut, el Taulí ha diagnosticat 233 casos de càncer de còlon en els últims 2 anys a través del programa de cribatge per detectar la patologia de forma precoç. Des de l'Hospital de Sabadell consideren que aquesta xifra era l'esperada i alerten que, per la prevalença d'aquesta malaltia, encara hi deuen haver casos sense diagnosticar.
En aquests 2 anys, un 37% del col·lectiu de risc a qui va dirigit el cribatge han fet la prova de detecció de sang ocult en femta. Des del Taulí consideren que cal augmentar mica en mica aquest percentatge, ja que detectar un càncer de còlon abans que apareguin símptomes pot canviar el futur del pacient. Ho ha dit al matí la responsable de l'oficina de cribatge, la doctora Marisa Baré.
S'ha demostrat amb estudis publicats, amb assajos clínics, que els programes de cribatge mitjançant la sang oculta en femta i la posterior confirmació amb colonoscòpies redueixen la mortalitat per la malaltia. Val? Això ja està publicat. El que no tenim és el que passarà o el que passa en el nostre territori en concret, però això sí que a nivell internacional està acceptat i per això s'han desplegat aquests programes.
Tot i que el cribatge està orientat a detectar casos de càncer de còlon de forma precoç, Baré insta els pacients a estar atents i demanar ajuda mèdica davant l'aparició d'aquests símptomes.
Tenim diversos símptomes que no són propis només del càncer colorectal, però que ens han de fer pensar, per tant, o decidir d'anar al metge i consultar. Sagnats que sabem que no són per altres tipus de lesions com hemorroides, doncs són un senyal d'alerta, dolors abdominals, canvis en el ritme de posicional, estrenyiment i després canvi que implica que no hi hagi estrenyiment, sinó tot el contrari, de posicions quasi bé doncs, líquides i l'alternança de tot això, o una anèmia que no se sap la causa.
Ara mateix la supervivència dels malalts de càncer de còlon és del 60% i té molta més afectació en homes que en dones, en les franges d'edat entre 50 i 69 anys.
I afegim un parell de punts més. El CDR de Sabadell convoca una mobilització davant de la comissaria dels Mossos d'Esquadra.
La protesta s'ha convocat per les 8 del vespre com a resposta a les últimes actuacions de la policia. L'acció està coordinada amb els CDRs de Catalunya.
La policia deté un jove de 19 anys com a presumpte autor d'un robatori amb violència en una botiga de roba.
El noi va ser detingut a 8:15 al carrer Sant Isidre davant de Cal Estruc després que s'emportés material d'una botiga i agredir un treballador que intentava evitar-ho. Hi han intervingut 3 dotacions de la policia municipal.
L'escriptor terrassenc Lluís Prats guanya el Premi Estrega a la Fira de Bolonya.
El jurat ha premiat el llibre Hachiko, el gos que esperava, editat per la Galera, basat en la relació d'un professor japonès amb el seu gos. El llibre ja va recollir el Premi Josep Maria Folch i Torres l'any 2014.
Aquesta Setmana Santa està suposant un bon negoci per les agències de viatges sabadellenques, mantenint la tendència a l'alça registrada en els últims anys. El nombre de sortides contractades ha estat important en les destinacions habituals per aquestes dates, com per exemple les capitals europees, les Canàries o les Balears. No obstant això, un bon gruix de clients han allargat les vacances per anar a Nova York, Tailàndia o al Carib.
Aquesta Setmana Santa és excepcional perquè coincideix amb unes dates molt avançades. El que podria ser un problema per alguns està suposant un avantatge per a les agències de viatges. Així ho ha destacat Joan Ramon Carol, de l'agència Quoni.
Quan la Setmana Santa acaba ara el mes de març, molta gent doncs, ara viatja, però després també es programen viatges de cara al mes de maig, de cara al mes de juny. Quan la Setmana Santa és molt avall, és molt cap a l'abril, finals d'abril, després a vegades els viatges del mes de maig es dilueixen una mica. I així doncs queda com més repartida, no?, el període de vacances, Setmana Santa, vacances d'estiu o vacances escolars, el tema dels ponts... Va una miqueta segons l'any, però la veritat és que les Setmanes Santes d'hora no són pas dolentes.
El que no ha suposat una sorpresa són les destinacions escollides pels sabadellencs per aquesta Setmana Santa. Les capitals europees i les destinacions exòtiques comparteixen protagonisme, depenent dels dies de festa que té cadascú. Ho assenyala Arnau Solsona, de Vallès Tur.
al caure d'hora i tenir un any excepcional de neu, molta gent s'està decantant per acabar d'aprofitar la temporada d'esquí. Però destinacions europees, països com Polònia o inclús llargues distàncies per la gent que es pot agafar més dies com Nova York o Israel i Terra Santa són clàssics d'aquestes dates.
Un altre fenomen detectat per aquestes dates és que molts sabadellencs comencen a interessar-se per contractar les vacances d'estiu. Alguns, fins i tot, s'han avançat encara més. José Luis Vallet és responsable de Veure Món.
Portem com un mes o tres setmanes que anem amb molta feina, que la gent ja comença a mirar les vacances, comença a mirar quines dates tenen per poder-les agafar aquells dies, i estem ara pues, amb molta feina fent pressupostos per la gent que marxi perquè puguin disfrutar de l'estiu i de les seves vacances. Sí.
Alguns clients fins i tot pensen en ponts com el de desembre, senyal per les agències que s'estan reduint els efectes de la crisi econòmica.
Passa un minut d'un quart de vuit. El cervesers sabadellencs Nòmada Breguin, tercers al concurs del Barcelona Beer Festival. El jurat ha atorgat 5 medalles de plata i una de bronze per les varietats Rebontulet, Passiflora o l'Imperian Gianduja, en categories com cerveses amb fruita, amb espècies i herbes, o en la categoria Wee Heavy, en la recepta Scottish Ale.
El certamen ha avaluat gairebé 1.000 varietats de cervesa artesana, elaborades per 300 cervesers de països com Espanya, Itàlia o Austràlia. Sami Claret, un dels cervesers que forma Nòmada Brewing amb Javier Aldea, per ell és una manera de reivindicar-se dins del sector després de l'acord de col·laboració que van signar amb Mau Sant Miguel.
Com sabeu, nosaltres vam començar a fer una col·laboració amb un gran grup cerveser, que és el grup Mau Sant Miguel, i això una mica dins del sector no va... Això és de fa un parell d'anys i no va acabar de ser massa entès ni massa acceptat, no? O sigui, això que ens aliéssim, entre cometes, amb el diable, doncs va ser una mica difícil d'entendre. El que ens ajuda a dir en aquest moment és això, el que et deia, a acreditar que d'alguna manera aquesta aliança amb ells, doncs el que ha fet és poder demostrar que tenim cerveses sòlides, tenim unes receptes consolidades i que mereixedores de medalles.
Claret reconeix, però, que a nivell de mercat, Espanya i Catalunya, la cervesa artesana és només un 1% de tota la cervesa que es consumeix.
Anem una mica a la cua d'Europa en quant a volums i en quant a coneixements de producte. Ens emmirallem força amb el cas italià, per exemple. Itàlia és un país mediterrani, com bé deies, cultures molt similars, gastronòmica, la gent li agrada menjar i beure, i el fet és que ens porten avantatge. Nosaltres diríem que podem pensar que el nostre sector aquí serà com el d'Itàlia d'aquí 5 anys.
A Itàlia la xifra assoleix gairebé el 6% i a Suècia una de cada 10 cerveses que ens consumeix és artesana.
Sirra Louis Legacy a Sabadell amb 2 hores d'espectacle innovador. Nigella i Emili Raulí, i ja Traoré, exjugador del Paris Saint-Germain i un elenc d'artistes internacionals que no et deixaran indiferent. Sirra Louis Legacy, un espectacle per adults que cap nen hauria de perdre's. Estem al davant del Cort Inglés, del 28 de març al 8 d'abril. Compra ara les teves entrades a circoraluí.com. T'esperem!
L'actualitat teatral i les veus dels escenaris de la ciutat, cada setmana a Ràdio Sabadell. Estrenes, entrevistes, tertúlies, radioteatre, musicals, reportatges. Els dimecres de 8 a 9 del vespre, Amunt al Taló. També podeu escoltar-nos a internet a través del web de Ràdio Sabadell. Seguiu-nos a les xarxes, al Facebook de la Sabadell Teatre Associació o a l'Instagram i Twitter @amuntaltaló. Amuntaltaló. Amb la col·laboració de l'Estat.
Taxi Sabadell. Amb vehicle especial de 7 places per al desplaçament dels teus empleats i directius. Taxi Sabadell, 93 727 48 48. Tu ens mous.
Tot el que passa a Catalunya, a Espanya i al món, a Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per repassar altres informacions destacades del dia. I comencem parlant del síndic de Greuges, que critica l'actuació del govern espanyol l'1 d'octubre i reclama que s'enceti un diàleg entre tots els partits.
Rafael Ribó diu al ple del Parlament que tots els governs van dialogar amb gent que posava bombes i assassinava. I es pregunta, es podia llavors i no es pot ara? Ciutadans, PSC i el PP li retreuen al síndic que no inclogui a l'informe de l'1 d'octubre les irregularitats del ple del 6 i 7 de setembre. Hores d'ara, la sessió del Parlament ja ha acabat.
El Parlament manifesta que els diputats han de tenir garantits tots els drets polítics i civils.
La cambra tira endavant una proposta dels comuns amb el suport de Junts per Catalunya, Esquerra i parcialment del PSC.
La Moncloa evita valorar el ple del Parlament i diu que el que cal és escollir un president en condicions d'exercir.
Subratlla que les forces independentistes no han pogut investir president 3 mesos després de les eleccions.
Una altra notícia que acabem de conèixer, un jutge de Cornellà veu indicis per investigar per sedició la cúpula dels Mossos d'Esquadra, concretament el major Trapero, 4 comissaris, entre ells Ferran López, i a més d'altres càrrecs que es donaran a conèixer. D'altra banda, el Col·legi de Periodistes de Catalunya, el Sindicat de Periodistes i els Mossos d'Esquadra actualitzen els protocols de seguretat en manifestacions entre els professionals de la informació i els policies.
Les tres parts han acordat celebrar una jornada formativa en ordre públic perquè els comunicadors i els agents de la brigada mòbil posin en comú les seves problemàtiques a l'hora de treballar en els actes reivindicatius. En aquest sentit, Col·legi i Sindicat han recordat que l'ús tant d'armilles com d'abraçals és obligatori per cobrir qualsevol situació on intervingui la força pública. De fet, només es poden fer reclamacions, queixes o denúncies si el professional va degudament identificat amb els dos elements.
I una de les notícies destacades del dia és també que el jutge d'Edimburg ha deixat en llibertat Clara Ponsatí amb mesures cautelars.
La consellera cessada s'oposa a l'extradició i el procés continua fins a la propera vista programada pel 12 d'abril.
Moment ara pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Les baixes poden condicionar l'11 que presenti el Cornellà en la seva visita demà passat a la nova Creu Alta. Jordi Roger té el dubte de jugadors titulars als seus esquemes, com el sabadellenc Pere Martínez o el davanter cedit pel Barça B, Rafa Mújica. Els verds, a més, arriben amb la pressió de mantenir la lluita pels play-offs. Marc Pijuan, bona tarda.
Molt bona tarda, Karen. El Sabadell, en canvi, vol seguir creixent i allargant l'actual ratxa de 6 jornades sense perdre. Dani Gómez, lateral esquerre arlequinat, també considera que la necessitat del Cornellà pot jugar a favor del conjunt arlequinat.
Bueno, es que al final ganar en este grupo es muy complicado y al final mantenerte arriba también es muy complicado. Los equipos de abajo al final vienen sumando bien, ellos llevan una racha en la que no están del todo bien, entonces bueno, al final yo creo que está todo tan igualado que ganar 2 partidos o perderlos te mete un poquito arriba o un poquito abajo. Entonces al final yo creo que sí que se puede acusar un poquito, pero bueno, la verdad que ellos van a venir a ganar y nosotros lo tenemos que tomar como que el Cornellà viene en su mejor momento.
Tot plegat en un dia en el qual l'equip s'ha exercitat amb normalitat per seguir preparant el duel de divendres a les 12 del migdia. Jeremy Guillemenot, que ahir va jugar 80 minuts a la victòria 2-3 de Suïssa sub-20 contra Itàlia, ha estat l'únic absent a l'entrenament d'avui. El jugador ha aterrat per això aquest matí a Sabadell i demà ja s'entrenarà amb la resta de companys.
En futbol femení, el Sabadell femení ha fet un pas gairebé definitiu per salvar-se a preferent amb la seva victòria sobre la Botzina a l'Estartit. A falta de 6 partits, les arlequinades entenen en prou amb guanyar-ne 2 per obtenir els 30 punts que, segons l'entrenador Àngel Codina, donen la permanència.
Nosaltres, com vam arribar, vam marcar la fita de 30 punts i crec que ara amb un parell de partits ja ho tenim, encara en queden 6, i jo crec que amb 30 punts ja no n'hem de dependre de ningú.
El Planadeu femení, en canvi, va perdre una bona oportunitat per posar-se en posicions de permanència. Les de Vicent Díaz van empatar un partit que primer tenien perdut, després guanyat i que finalment va acabar 4-4. El tècnic apunta que volen arribar amb opcions de salvar-se fins a l'última jornada.
Nos hubiera venido mejor con una victoria, que hubiéramos empatado contra ellas en la salvación, y si hubiéramos dado la vuelta al golaveraje, pues estaríamos virtualmente fuera por golaveraje. Pero bueno, el equipo sabe lo que hay, nos metimos ahí abajo, saben que tenemos que remar mucho y en la misma dirección, todas y todos, para conseguir la salvación, y en eso estamos.
El primer partit després de Setmana Santa contra el Sant Cugat serà clau per al Planadeu femení.
En tenis taula, el Club Falcón s'acosta a les fases d'ascens. Després de guanyar el derbi ballesà contra els Amics de Terrassa, els falconistes s'han acostat a només 2 punts de la tercera posició. A la tornada de l'aturada per Setmana Santa, els de Joan Noguera se la jugaran precisament contra el tercer classificat, l'Olot, en un duel que decidirà les opcions dels sabadellencs.
Si els falconistes guanyen, aconseguiran situar-se en la lluita per l'ascens. Joan Nogueres, el tècnic local, creu que l'equip ha aconseguit remuntar la lliga després d'un inici irregular.
És una pressió alta, però és una pressió que ja vam patir en aquest partit. Nosaltres ja sabíem que si guanàvem els 4 partits hi havia moltíssimes opcions d'anar a la fase. Per tant, és una pressió que ja hem estat sentint. Nosaltres fa una miqueta, fa ja unes setmanes que estem entre l'espai i la paret en el tema d'anar a la fase, no? Si no guanyes tots els partits no vas a la fase, si no guanyes tots els partits no vas a la fase, doncs de moment ho estem aconseguint. I de moment estem tirant endavant. Per tant, jo crec que es senten còmodes amb aquest tipus de pressió. Se la posen ells mateixos més que el club. Per tant, és una pressió autoimposada i acceptada.
El Club Natació Sabadell, de la seva banda, no afluixa i va tornar a guanyar per mantenir la primera posició a la Primera Nacional. Els nedadors es van desfer amb facilitat dels Lluïsos de Gràcia. Pere Veis, palista del club, reconeix que ja miren amb quins equips es poden creuar fases.
Si et digués que no, t'enganyaria. Anem començant a mirar de reull els altres grups, veiem com van, qui juga. Una mica hem començat, però encara queden, en el nostre cas, 2, però en altres grups queden 3 jornades. I encara hi ha grups que pot canviar encara una mica la cosa, però sí, és veritat que de reull ja vas mirant el que fan els altres, perquè ens queda un meset i ja estem a plena fase d'ascens, no? Per tant, hem d'anar també mirant qui ens pot tocar, no?
Els palistes de tots dos conjunts no s'aturen aquesta Setmana Santa. La majoria d'ells estan disputant aquests dies el Campionat de Catalunya que se celebra a Valls.
En bàsquet, el Sant Nicolau femení s'acosta perillosament a la Primera Catalana. Les jugadores de Jordi Zamora van tornar a caure a casa contra l'Igualada per 51-77. Aquesta nova ensopegada deixa les Grana en la penúltima posició de la Lliga i a 2 victòries del 8è lloc.
Les col·legials, a més, enllacen 4 derrotes consecutives. Zamora reconeix que no s'esperaven estar en aquesta posició a la segona fase de la Lliga.
És que ha tocat sorprès, perquè crec que el treball fet prèviament no era per estar en aquesta situació ara. I això ha sorprès. Per tant, espero que ja no hi hagi sorpreses, sinó que siguem treballant i siguem jugant com ja hem demostrat que podem jugar.
A la tornada de Setmana Santa, el Sant Nicolau rebrà el càmping Bianya Roser A. Un esglau per sota, Primera Catalana, a l'Escola del Carme, Masavícola ha tornat al camí de la victòria. Les d'Álvaro Fernández es van desfer de l'Olot 39-47 en un partit marcat per la manca d'encert ofensiu. Fernández es mostra, això sí, satisfet per la temporada que estan fent les seves jugadores.
I la temporada, des del nostre punt de vista, és molt bona, perquè en aquestes alçades tenia ja 7 victòries, doncs està molt bé, i sí que és veritat doncs que hem d'anar lluitant poc a poc per intentar aconseguir les 18, i tant de bo totes les que puguin venir, però sobretot això, recuperar les bones sensacions que hem tingut durant tot l'any.
Després d'aquests dies de descans, les carmelites visitaran el Sant Just A. En una zona tranquil·la de la Lliga hi trobem el Natació Sabadell, que amb l'estrena de Quim Gómez de la banqueta va obtenir una gran victòria a la pista del Jaiec per 58-67. El tècnic nedador diu que van jugar amb 4 conceptes molt clars.
Vam donar unes premisses molt senzilles i molt clares abans de començar el partit, perquè bàsicament tampoc havíem pogut treballar moltes coses, però les sensacions van ser molt bones d'inici, i això ens va permetre arribar a opcions al final i a tornar al partit, així que molt contents i, bueno, la millor manera d'arribar a Setmana Santa.
A 7 jornades pel final, la Natació Sabadell ha pujat fins a la zona mitja de la taula per tenir més tranquil·litat. Després de Setmana Santa, el club rebrà el líder, l'Esnat Sant Adrià B.
I un últim apunt d'handbol, perquè el Creu Alta Sabadell Handbol té la tercera plaça de la Lliga Catalana, només 3 punts, amb la qual cosa millorar l'actual 6è lloc s'ha convertit en l'objectiu del tram final de Lliga, sobretot tenint en compte que el pròxim rival serà el Cambrils, el tercer classificat. Només resten 2 jornades de Lliga Catalana, després serà el torn de la Copa. Amb aquesta informació posem punt final al Notícies Vespre d'avui, on us hem acostat totes les notícies relacionades amb el dia d'avui, i encara en podeu trobar d'altres que arribaran més tard, com aquesta concentració del CDR que s'ha convocat per les 8 del vespre davant de la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Ho trobareu ampliat al portal web d'aquesta emissora, radiosabadell.fm. També ens podeu seguir a les xarxes socials, al Facebook i al Twitter. Tornem a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el programa Al Matí. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.